un mal descans, desequilibris hormonals, aquesta motilitat que hem dit, que no sigui l'adequada perquè estem menjant masses vegades al dia, un estrès crònic, que aquest ja l'hem dit al principi, és superimportant. Sí,
això és fatal, eh? L'estrès no ens ajuda per res.
Per res. És important tenir en compte que sí que hi ha un tractament pel SIBO, més natural o més convencional, però que hem de tenir en compte tot l'altre, perquè si no estem sempre amb residives. O sigui, tornem a tenir el SIBO al cap d'uns mesos.
Uh-huh. Hi ha alguna dada que et sembli especialment sorprenent del SIBO?
S'ha vist ja fa molt de temps que ja hi ha moltes investigacions sobre la rosàcia, fibromiàlgia i fatiga crònica, que la seva base és intestinal. Hem de tenir l'intestí bé perquè totes aquestes patologies es puguin desenvolupar, o sigui, puguin recuperar-se d'una forma adequada. I també hi ha moltes malalties autoimmunes, tipus la artritis reumatoide o la tiroiditis de Hashimoto i qualsevol altre tipus de malaltia autoimmune, que no te'n dones compte, te'n vas al tractament convencional de la malaltia, però hi ha una part digestiva...
Però l'origen és un altre.
Important. I l'intestí ha d'estar bé.
Clar. Què recomanaries a algú que sospiti que pot tenir SIBO?
El primer que et recomanaria és que es fes una avaluació completa i personalitzada, que no només es quedés amb el diagnòstic i que es pogués preguntar com està el seu sistema digestiu, com estan els seus hàbits, quins hàbits té, quin estat té el seu sistema nerviós, com està descansant per les nits, quin nivell d'àcid estomacal té... Totes aquestes preguntes que són les peces necessàries pel tractament adequat del SIBO. Tot això conjuntament és el que s'ha de tenir en compte, a part del tractament més o menys convencional, més natural, amb més fitoteràpia o més convencional, però tot l'altre s'ha de tenir en compte perquè el tractament sigui l'adequat.
Uh-huh. Hi havia una campanya oberta que deia «Som el que mengem». I jo afegiria que som i estem segons el que mengem.
Estem el que mengem, som el que absorbim també, i sí, tot com estem interiorment és com estem exteriorment. El uh-huh. cos parla i l'hem de saber escoltar.
Molt bé, doncs avui hem parlat d'una qüestió que no és menor, aquest SIBO. No sé si cal que recordem amb alguna qüestió més.
Cal recordar que no ens hem de quedar només amb el diagnòstic i que hem de fer un abordatge holístic, integratiu i de tots aquests factors perquè no ens tornem a trobar la mateixa situació.
No, tornem a començar un altre cop. Berta Martínez, nutricionista, col·laboradora d'Íntima Salut per la Dona. Moltíssimes gràcies,
moltes
que vagi
gràcies
molt bé.
Carme, gràcies.
Fins aquí arriba aquest Faves Comptades d'avui dimecres. Demà tornem, quan passin 3 minuts, de les 10 del matí. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
Però, com sempre, amb l'audiència de Ràdio Sant Cugat i de qui més vulgui escoltar-nos més lluny de l'àmbit geogràfic de la freqüència de Ràdio Sant Cugat a través d'internet. Aquest programa en el qual parlem de ràdio i recuperem talls històrics de la nostra ràdio, bàsicament la de Catalunya. I en aquest cas començarem viatjant al 1983. Anem a una emissora ja desapareguda, Ràdio Cadena Espanyola, que va agafar les freqüències de Ràdio Joventut arreu d'Espanya, com per exemple Ràdio Joventut a Barcelona, i doncs va fer una programació, en principi, en el cas de Barcelona, continuista, però evidentment doncs, la imatge corporativa va ser diferent, com per exemple els butlletins de notícies.
Ràdio Cadena Espanyola. Servicios informativos.
11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Boletín informativo de Radio Cadena Española.
La Maroteca de la Ràdio.
Aquesta era l'introducció d'un butlletí del 1983. Val a dir que el so doncs, era molt dolent perquè està enregistrat primer amb una cinta de casset que no estava en gaire bon estat i que no devia ser de massa qualitat, i després perquè era l'ona mitjana, allò que diem sempre, no? Que no pots comparar el so de la freqüència modulada al que estem acostumats actualment i des de fa unes quantes dècades, que no pas amb l'ona mitjana, doncs, que tenia un so molt diferent. Doncs encara tenim un altre butlletí, en aquest cas saltem un any després, a la mateixa Ràdio Cadena Espanyola, 1984.
Les 10, les 9 en Canàries.
Radio Cadena Española. Noticias.
A esta hora se inicia en Milán la última sesión de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica Europea, en la que por primera vez España ha tenido representación, aunque haya sido en calidad de observadora. El presidente del Gobierno, Felipe González, recibió un caluroso aplauso ayer de los líderes del mercado común en su estreno como participante en el Consejo Europeo. Felipe González se pronunció con modestia sobre la participación española en esta cumbre, diciendo que llegaba a ella sin pretensiones de ningún tipo, simplemente a aprender. Los reyes de España y altos representantes de otros 6 países europeos inauguraron ayer la nueva sede del Instituto Astrofísico de Canarias, ubicado en La Laguna. Hoy culminarán los actos de inauguración del Centro Astrofísico del Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma. El príncipe de Asturias fue nombrado ayer astrofísico de honor y por primera vez en su vida pronunció unas palabras en público, un público muy especial, numerosos jefes de Estado y científicos llegados a Canarias de todas las partes del mundo. Contra lo que se esperaba, el Boletín Oficial del Estado no publica hoy la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las juventudes socialistas celebran desde esta hora el primer congreso sobre toxicomanías. Asiste el fiscal destinado a la lucha contra la droga. El Partido Liberal, integrado en Coalición Popular, inicia hoy su 6º congreso nacional en el que se discutirá la política de los próximos meses. El Partido Liberal está presidido por el expresidente de los empresarios madrileños, José Antonio Segurado. Se celebra este fin de semana en la Casa de Campo de Madrid la fiesta del Partido Comunista de España, en la que los organizadores esperan 1 millón de personas. Se inicia hoy en Madrid y durará hasta el próximo lunes el primer Congreso Nacional de Cooperativas de Enseñanza, en el que participan cooperativas de toda España para estudiar el tratamiento que la LODE da a dichas agrupaciones educativas. El Pleno del Episcopado Español se clausura hoy. Los obispos españoles harán público un documento sobre el aborto en el que reflexionan sobre la actitud cristiana respecto a su despenalización. Información del exterior. Los rehenes norteamericanos en poder de las milicias chiitas de Hamal podrían ser trasladados a Damasco para ser liberados en un plazo de 24 horas. La tregua firmada entre el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril y el gobierno colombiano parece haberse roto, pues el asalto de los guerrilleros a la localidad rural colombiana de Génova concluyó con un balance de 17 muertos. El tiempo. Según el Instituto Nacional de Meteorología, el tiempo no experimentará hoy cambios notables. Predominarán los claros sobre las nubes, aunque la nubosidad será de evolución diurna y por la tarde es posible que se registren tormentas en áreas montañosas, especialmente en las dos Castillas, Aragón, Levante y Murcia. Las temperaturas oscilarán entre 23 a 30 grados en la mitad norte peninsular y de 28 a 36 en la mitad sur, Baleares y Canarias. Nubosidad variable al norte del archipiélago canario, con vientos alisios de moderados a fuertes. De nuevo noticias en Radio Cadena, la radio de aquí, a las 11. Serán las 10 en Canarias.
La Maroteca de la Ràdio.
Una gravació de Ràdio Cadena Espanyola del 1984, un butlletí, doncs, imaginem que ha fet des de Madrid, tot i que per desconnexió s'hauria pogut fer qualsevol altre lloc d'Espanya, però aquí, primer, ara estic intentant recordar quan vaig estar digitalitzant aquesta cinta d'on vaig treure la data. Opció 1, que estigués rotulat en el caset, cosa que no recordo en aquests moments, podria ser. Opció 2, escoltant les notícies. Si tu agafes una notícia com, per exemple, el primer speech en públic del llavors príncep d'Espanya, ho pots localitzar. Avui dia amb internet és molt ràpid, no? Més apunts. La manera de locutar, diguem que era poc ortodoxa, semblava una persona una mica en pràctiques, eh? No sé si has tingut aquesta sensació, Jordi.
Sí, una mica sí, no? I el que hem comentat també fora de micròfon, no? Aquesta continuïtat en tot l'informatiu.
Sí, o sigui, no hi ha cap veu que et doni ni cap cortineta que et permeti separar res, sinó que informació de l'exterior, i vinga, continuo. I el tiempo, sí, i va tot seguit.
El tiempo,
no?
Sí. El tiempo, ja per la part d'afició que em toca, em fa gràcia, no? Perquè com dius amb tres frases, posem quatre, el tiempo de tot Espanya. Pues mira, claro sobre nubes, i si és muntanya, pues igual plou, i ja està, no?
És que és
impossible. Les temperatures, doncs, entre els 23 i els 30. Vull dir, agafes ja una
amplitud tèrmica tremenda.
Tèrmica, no? I ja està. I amb això ja dones tota la previsió feta, no? Que pràcticament és una previsió d'aquestes, bé, segur que l'encerta. I per què no? Ja he dit quasi tots els fenòmens que podrien passar, eh?
Sí, sí, això crec que és pràcticament impossible. Si a nivell de Catalunya ja és difícil, a nivell de tot Espanya és que ja hi ha tantes casuístiques que és inviable. Bé, doncs, aquestes són les gravacions amb les quals volíem començar el programa d'avui. Ara us portem una successió d'alguns documents breus, però, evidentment, interessants. Per exemple, aquest jingle de Com Ràdio de l'any 2006.
Com Ràdio.
I tenim més cosetes per aquí. Ara anem a Catalunya Ràdio, una mica més cap aquí, a l'any 2009.
Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
La fem entre tots.
Bon dia, són les 8.
I a continuació d'aquest jingle de Catalunya Ràdio, doncs hem escoltat la mítica sintonia del matí de Catalunya Ràdio amb en Toni Bassas, en aquest cas amb la seva presentació a l'inici, el Bon dia són les 8, que va donar títol a un llibre molt interessant d'aquest periodista que ens estimem moltíssim, Jordi.
Doncs sí, ens estimem moltíssim, n'hem parlat moltíssimes vegades, a l'Antoni. Jo ara estava prestant atenció en aquesta sintonia, a toc de funky, eh? Era molt xulo, eh? Faltava una línia de baix, de funky també, més contundent.
Bé, recordem que sí, xulo, saps qui va composar aquesta sintonia?
Doncs no.
El mestre Verdagí.
Mira, bueno, quasi ho arribo a dir, mestre Verdagí. Mestre Verdagí, pare, no?
Correcte.
Ja, malauradament no ens acompanya. El seu fill, Jofre Verdagí.
Sí, no. Correcte, sí, sí, que va fundar el grup Laux.
Exacte. I... Doncs sí, el Verdagí, que bé, autor també de diverses sintonies de
televisió.
De programes de televisió.
Sí, sí. I també sí, recordem els arranjaments de Kid Fluss, un dels màxims creadors d'arranjaments al nostre país, que va doncs fer, diguem, a partir d'aquesta melodia original, totes les, bé, doncs les melodies,
diguem, no?
Exacte, les cadències, sí, doncs més tranquil·les, doncs per moments, correcte, més íntims, etc, etc, no? O doncs això, més vigorositat en el cas de la pròpia sintonia o d'altres seccions, no? És a dir que tot això és la feina de l'arranjador també, que és a partir d'una mateixa melodia fer, doncs com podem trobar, per exemple, en els jingles de Catalunya Informació i les sintonies, doncs que tens les del matí, les del migdia i les de la nit, que són totalment diferents, no? Per exemple.
Per exemple, que a mi tant m'agrada aquella de Catalunya Ràdio de la nit. M'agrada moltíssim.
Sí, sí, que és això. En el fons, la melodia és la mateixa, però no té res a veure l'acabat, diguem. És molt, molt diferent. I això, jo penso que és una feina realment complexa, perquè t'has de guiar amb unes notes bàsiques de la melodia original i al final has de fer una creació que és pràcticament una cançó nova des de zero.
Sí, sí, totalment. Però, clar, ha de tenir, diguem, és una mica com el jazz. És com, no? Perquè és, diguem que la cançó tu has de passar per uns determinats, anava a dir, acords i unes determinades notes, però posem sobretot notes, i a partir d'aquí pots anar improvisant o variant, en aquest cas el jazz improvisa, però si tu tens que fer una sintonia, doncs la pots anar modificant, però has de passar per uns punts perquè no perdis l'origen de la cançó i que sigui reconeixible.
Molt bé, doncs, ja que estem a Catalunya Ràdio, ens hi quedem. I anem a l'origen d'aquesta emissora pública catalana. Anem al 1983, amb un dels programes que feia el seu llavors director, Josep Maria Franzino. En Franzino feia un programa de jazz, que es deia Jazz a l'Abast, i que va viatjar a Donòstia pel seu festival de jazz.
Hola, amics. Bona nit. Una vegada més des de Donòstia, on estem en la 18a edició del Festival Internacional de Jazz. Ahir, sessió doble, com abans d'ahir, però amb una petita diferència. El primer grup que va actuar era el guanyador del concurs de jazz amateur, la Swiss Jazz School Big Band. I el segon, evidentment, va ser el Herbie Hancock, el Carter, el Williams, els Marsalis, tots dos amb el BSOP2.
Què és la Swiss Jazz School Big Band? Una formació d'alumnes de la Universitat de Berna de la seva secció de música. Són 17 nois, bastant joves, tots ells en general, i que construeixen una música resultat, fins a cert punt dels seus estudis, resultat, d'altra banda, de les idees de l'arranjador, de l'individu que dirigeix l'orquestra, i també la possibilitat d'expressar alguns d'ells la qualitat com a solistes, que és remarcable amb gent d'aquesta edat, bàsicament amb un parell de saxos tenors i amb un trombonista que justament va ser el guanyador del premi del millor solista dintre del concurs de músics amateurs a Sant Sebastià. Aquest premi se'l va emportar Danilo Moccia, un dels trombons de la Swiss Jazz School Big Band. Però no els escoltarem amb ells, sinó que passarem directament a VSOP.
Sí, perquè cal dir que ahir el so no va estar massa a favor d'aquesta Big Band, d'aquesta Swiss Jazz School Big Band, i tampoc van estar els nervis. Realment, entre el nerviosisme d'haver guanyat el primer premi de grups no professionals i el so, que tal com diem no va estar massa ben controlat des de la taula, van fer que la gravació no sigui prou òptima, ja que tampoc el concert va ser prou òptim, i creiem doncs que no val gairebé la pena de passar-lo. Anirem directament, doncs, tal com es deia, Mingus, a escoltar el BSOP2, i al mig del concert ja us en tornarem a parlar.
Hancock i els seus nois a escena.
Ezer gutxi esango dugu. Alferlana litzateke eta talde honen aipamen ohorezkoak egiten astea.
Així, amb aquestes paraules en euskera, els hi donaven ahir el Donostia la benvinguda a Hancock i els seus companys quan pujaven a dalt de l'escenari de la 8a edició del Festival Internacional de Jazz de Donostia. Avui els tenim en diferit i gràcies a un esforç de Catalunya Ràdio en el nostre espai, Jazz a l'Abast. Deixem que sigui la mateixa presentadora que ahir el vespre ho feia la que ens presenti en aquest grup.
Cinco grandes del jazz se han dado cita hoy en este escenario. San Sebastián da la bienvenida a Bradford Marsalis, Ron Carter, Tony Williams, y Herbie Hancock.
Afinant instruments, preparant la màquina i ben aviat sonant a Jazz a l'Abast. Catalunya Ràdio, 106.8 FM Estèreo. Un bon punt de jazz.
Doncs ja haureu vist que en parelles tan importantíssimes en la història de la música en general, del jazz en particular, com podien ser Davis Shorter o després Hubert Shorter, la parella Marsalis-Marsalis sembla que s'emporta el gat a l'aigua.
Sí, una parella que en principi semblava poc solvent o poc a l'alçada dels músics que tenien al costat, com el Carter o Williams o Hancock. Però també sembla que a vegades, quan hi ha una bona base i una bona empenta, les coses funcionen molt millor, i jo crec que això va ser el que va passar ahir. El trompetista va estar fortíssim i el saxofonista jo crec també que va estar a gran alçada. Del Hancock, el Carter i el Williams, doncs amb les seves condicions habituals.
En 106.8 FM Estèreo. Catalunya Ràdio. I us acompanyem des de l'espai anomenat Jazz a l'Abast. Volem portar-vos el jazz ben a prop i per això hem desplaçat a dues persones a Sant Sebastián, a Donostia. Disfrutant com disfrutaven ahir els assistents en el Festival de Jazz de Donostia amb l'actuació del grup BSOP2, amb Herbie Hancock i tota la seva colla d'amics que feien un jazz molt bo. Us l'estem oferint des del 106.8 FM Estèreo de Catalunya Ràdio. Aquest és el programa Jazz a l'Abast i demà encara tindrem més música. De moment, però, continua aquest festival. En diferit, tal com sonava ahir al vespre a Donostia, el grup BSOP, que escalfa els seus instruments, que ja estaven prou calents després d'aquesta sessió, per rematar el festival d'aquesta manera que sentiu a continuació.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Bé, doncs, a Catalunya Ràdio, els seus orígens, amb aquesta veu inconfusible de Josep Maria Francino, a qui sempre ho direm, Jordi, ens vam quedar amb una bona espina clavada quan li anàvem a fer una entrevista en aquest programa i no va ser possible fer-ho perquè va agafar el Covid i en pocs dies se'n va anar. Pau descansi, Josep Maria Francino. Va ser una cosa dura, eh?
Sí, sí, la veritat és que jo recordo perfectament quan em vas dir que estàvem a punt de ja tancar un dia per poder fer la gravació, i de cop i volta m'havies un missatge dient que ha passat això. I la veritat, doncs, que sí, que des de que ens vam enterar la notícia, doncs, home, vam quedar una mica així, una mica freds, no? I vàrem voler, sobretot, doncs, seguir de prop tot el que es faria en el seu homenatge, i vam tenir la sort de poder assistir també, doncs, en l'homenatge que se li va fer a Terrassa, en el Teatre Alegria, doncs, en homenatjat, doncs, això, la seva trajectòria.
Bé, avui tenim moltes més coses de Catalunya Ràdio, però en aquest cas, abans de tornar a Catalunya Ràdio, anem a RAC1. RAC1, que va fer, doncs, fa només uns dies 25 anys d'història. L'1 de maig de 2000 va ser el dia que va arrencar emissions. Doncs el dia 1 de maig del 2020, és a dir, quan feia 20 anys, es va fer una programació especial que recordava alguns dels moments històrics d'aquesta emissora privada catalana del grup Godó, de La Vanguardia. Anem a escoltar un fragment d'aquesta emissió del dia 1 de maig de l'any 2020.
Benvinguts a l'Interferències. Avui és dimarts i aquesta hora ja tenim a punt tot el nostre programa. Els pròxims 90 minuts de televisió traduïts aquí a la ràdio, com sempre. Com cada dia.
Com cada dia.
A l'Interferències.
Com cada dia.
Ja estem aquí, estàs
ja
segur.
Estic, ja
exactament
tinc, ja
a la meva mà esquerra. La veueta a punt per cantar.
Per cantar i, bueno, no? I bueno, per explicar què ha passat i què passarà.
Per exemple, una de les coses que us presentarem avui. Sabíeu que s'està preparant una sèrie de televisió en què el protagonista és un nen cec? Es diu Nico, i és que és la primera vegada que podríem dir que un protagonista d'una sèrie és una persona amb una discapacitat física, i en aquest sentit la de la vista. En parlarem amb el president de BRB Internacional. BRB Internacional és una de les factories pioneres a Europa de dibuixos animats, i amb el seu president, amb Claudio Biernboy, parlarem una estoneta per telèfon perquè ens expliqui quan es podrà veure aquesta sèrie.
Els que el son i això de BRB eren aquelles lletres que acompanyaven aquell globus terràqui que donava voltes, aquell globus terràqui que podíem veure abans de La Volta al Mundo de Willy Fogg, abans de David el Nomo, abans de D'Artacan.
I abans de?
I abans de, bueno, de moltes més.
De D'Artacan.
D'Artacan també.
Fa gràcia que diguis tu això. No? No t'ho deien a tu, això?
Ai.
Bueno, m'hi deien, no?
Sí,
en fi.
Sí, ja et dic ara que sí.
Després dels dibuixos i de les animacions, ens n'anirem a Antena 3 i canviarem de tema radicalment. Parlarem de policies. Perquè en aquesta sèrie, que és una de les sèries que fa aixecar i que manté l'audiència d'aquesta cadena privada de televisió, hi ha un personatge que es diu Rafa. Un noi que se sent com una mica xulillo, una mica, podríem dir, com bastant...
Un macarruqui.
Macarruqui.
Reconvertit a policia.
Ara l'has dit, que l'estava buscant.
Macarruqui.
I ell és l'actor Dani Guzmán. Resulta que el Dani Guzmán en els últims episodis va sortir bastant mal parat, i d'aquí, doncs, em sembla que dues edicions, si no la de la setmana que ve, aquest personatge desapareix. Abans que desaparegui, hem volgut parlar amb ell. Tindrem una estoneta al telèfon. I després marxarem a classe, perquè avui tenim curset de televisió. Dijous no en vam tenir... Avui tenim curset. I en el curset d'avui tindrem el productor executiu de la sèrie Bubbles, Antonio Folguera. Bubbles és aquesta sèrie de la 2 que es pot veure tots els dissabtes, en què, doncs, podríem dir que ens fan babejar.
Babejar, però, escolta'm,
Especialment perquè es veuen uns paisatges. Es veuen unes...
Se submergeixen on volen.
Estampes marines de submersió, d'immersions, evidentment, d'immersions. Sabrem com funciona, com es munta un programa d'aquestes característiques que està absolutament registrat i muntat, i una miqueta a posteriori el Tono Folguera ens dirà quines van ser les principals dificultats que van tenir, doncs, per fer una sèrie així, perquè, vaja, entre el que es veia i les hores que es poden, que poden fer-se immersió, que són uns 3 hores o així, ja ens ho explicarà ell. Després ell també ens explicarà, què pensa de la televisió com cada dimarts, amb la seva òptica particular, amb Víctor Amel, el crític de televisió de La Vanguardia, que serà amb nosaltres per fer-nos una ressenya del que li han semblat les dues primeres edicions del Set de Notícies.
Cargolarà i estranyarà, ho deixarà passar per bo, queixalarà, serà una queixalada amb verí?
De seguida sabrem.
Escolta'm.
Com també sabrem què tenim amb el Sembla Mentida d'avui.
Amb el Sembla Mentida d'avui ha sigut un dia tutti frutti, però amb un clar protagonista, que és una criatura que no deu aixecar 50 centímetres de terra, dorm 20 hores i menja eucaliptus compulsivament. En parlarem. És un koala. Aquestes alçades del dia tothom segur que n'ha sentit
parlar. Li han posat nom o no?
Sí.
Però també són curiosos els noms que els hi posen al zoo.
Brisbane.
Ah, Brisbane. Molt bé, doncs Brisbane.
També hem tingut el desengany que ens hem endut amb els qui algun cop hem somiat en volar l'espai, doncs aquí hi ha hagut una mica de desengany.
Perquè... Amb el Tete, amb el Tito.
Amb el Tito, el Tito. Saps el que passa? Que volar a l'espai té unes conseqüències nefastes pel cos humà.
No ho descobrirem ara, això tampoc.
Tampoc,
no?
Tampoc.
Vaja, en qualsevol cas, més informació després de les notícies de les 10. Ara passen 10 minuts de les 9. Això és el que teníem per avui. Us saludem, l'Eduard Mas, les Vies de Sol, la Marta Sol en la producció, la Mònica Fernández, la Gemma Rovira, en Jordi Cartanyà, i qui us parla, en nom de tots ells, Marta Cáceres.
A RAC 1, Interferències, amb Marta Cáceres.
Avui comencem les Interferències animats. Molt animats, bé, si se'ns permet la llicència, eh? De fet, com cada dia, però avui una mica més, perquè volem parlar-vos de l'equip més animat d'arreu de l'Estat, i no és precisament de futbol.
Espera, t'anava a dir, no dic res.
I era moderna, en aquella època, aquesta sintonia.
I encara s'aguanta bastant bé.
Doncs es tracta de BRB Internacional. Ja coneixeu David El Nomo, també el d'Artacan, la Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Totes elles, totes aquestes sèries, formen part d'aquesta factoria, però ara hi ha una nova incorporació, un nou fitxatge. Es diu Nico. Recordeu aquest nom, Nico, el primer protagonista en la història de l'animació que té una deficiència física.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Doncs aquí teníem un fragment d'un dels primers programes de RAC1 que es deia Interferències, que presentava i dirigia Marta Cáceres, periodista que nosaltres coneixíem, Jordi, per la televisió.
Doncs sí, perquè la part de televisió, tu te'n recordes de Bonic Vespre?
Sí, i tant.
Era on sortia fent d'una jove periodista, no, era una jove periodista, en el programa que feia el Xavier Grasset i el Frederic Porta. D'aquí ve la informació és una selva, aquesta frase del Xavier Grasset. Doncs allà, doncs això, una jove reportera simpàtica, atrevida, que, doncs, que anava pel carrer preguntant, doncs mira, aquesta era la Marta Cáceres en la part de televisió, però bé, en la part radiofònica, ella ha fet més coses. De fet, mira, va començar a l'emissora municipal de Sant Quirze, no és,
sí,
com a tècnic de so.
Ah.
De so. Que es deia Ràdio 2000. I en el... Tiro molt enrere, eh? En el 89 passa a Ràdio Sabadell, que era de la COPE en aquella època ja. Doncs primer contractada com a tècnica en estudi, a partir del 92 com a redactora. I el 94 se'n va als Estats Units, a San Francisco, i allà fa un postgrau, i torna a fer televisió. Fins que l'any 2000 li proposen de formar part d'una primera graella de la programació de la nova ràdio en català, RAC1.
Que crec que va durar poc aquest programa, perquè no recordo jo que estigués molt de temps.
Mira, allà hi fa del 2001 al 2002. Vale, clar, amb els magazins especialitzats a l'Interferències, sobre l'actualitat televisiva. Fixa't tu, un programa de ràdio que parla de televisió.
Exacte, cas, i al revés, un programa de televisió que parla de ràdio. Què tal, això?
Això també ho podíem fer.
Perquè hem vist alguns reportatges de tant en tant, el Dia Mundial de la Ràdio, etc., però no hi ha cap programa que de forma fixa parli de ràdio.
Sí, sí. Va fer, te'n recordes de l'On vas a parar? També era un magazín de matinal,
sí,
que es va fer a l'estiu. I bé, des del 2002, que està dedicada a la televisió, però col·laboren diferents espais a Ràdio 4. Clar, 2002, imagina't, hem passat més de 20 anys ara. O sigui que... Però sí, sí, la recordem.
Molt bé, doncs ara tornem a Catalunya Ràdio, com us dèiem abans que faríem. En aquest cas anem a ICAT, a l'estació central. Fixa't tu que aquesta ja és una gravació, hem parlat durant tota aquesta temporada pràcticament molt de Catalunya Cultura, doncs tenim ja aquesta gravació del 28 de novembre del 2002, en la qual ja no es parla de Catalunya Cultura, es parla d'ICAT. I anem a aquesta gravació d'Estació Central, programa musical presentat per Albert Puig.
Era el Com As You Are, una de les cançons dels Nirvana, una clàssica. Avui, com que la Marta ha vingut a rotllo barrio bajero, doncs li posem cançonetes que li agradin, no? Això també tenia canya, no? Tralla, no,
Marta? I tant, i tant.
Això tenia tralla. Ara amb la Marta repassarem agenda de concerts. Començarem per parts i farem primer divendres, perquè hi ha moltíssimes coses.
Catalunya Cultura. Tecnologia.
Caps reinforced from steel, hard wearing, sewn and heel, make those tight feet feel like men.
Suposo que recordareu alguns que fa uns dies vam dir ai, quina mala sort que Marc Knopfler no ve a Barcelona. Doncs ara hauríem de dir que sí que hi ha bona sort, finalment, no?
Sí que hi ha bona sort. Tots els seguidors de Marc Knopfler el podreu veure en directe, si us espavileu, això sí, el dia 25 d'abril al Pavelló Olímpic de Badalona. Dijous, dia 5 de desembre, per tant ja podeu apuntar, es posen a la venda les entrades per aquest concert que farà Marc Knopfler el dia 25 d'abril per presentar el seu últim disc de Rag Pickers Dream. També hi haurà concerts a Madrid i a Saragossa, i per a Barcelona doncs podeu adquirir les entrades a través d'una adreça que a hores d'ara ja us la deus saber de memòria, que és tictacticket.com, exactament.
Hi ha hagut queixes amb el tictacticket?
Sí,
alguna carta
ja
al diari?
Es va penjar l'altre
dia,
però molta estona. Si no, a Barcelona també podeu anar a les botigues Gong, Overstocks i Music World a comprar-les, tot això a partir del 5 de desembre per aquest concert de Marc Knopfler el 25 d'abril.
Doncs el 5 de desembre serà dia de corredisses i de garrotades, i avui també, perquè avui es posen a la venda les entrades per anar a veure Bruce Springsteen. Aquesta cançó m'agrada molt, eh? És de les que més m'agrada l'últim disco. I el Pere, que ho sàpiga, vol quedar bé i vol que li pugin el sol. Marta, recordem què ha de fer la gent per anar a buscar entrades per Bruce Springsteen.
Doncs la gent que encara no està fent cua, perquè, és clar, d'aquí 7 minuts es posen a la venda les entrades pel concert de Bruce Springsteen el dia 17 de maig. Serà el dia que actuarà Bruce Springsteen a l'Estadi Olímpic. Doncs anar també a connectar-vos amb tictacticket.com o bé anar a les botigues a Barcelona, per exemple, Gong, Overstocks, Music World també, a Girona, Discos Coll, a Lleida, a Satchmo, i a Tarragona a les botigues Arcis o Tipo. En totes aquestes botigues podeu trobar entrades pel concert de Bruce Springsteen.
Suposo que aquesta vegada no hi haurà tant caos com l'altra, entre altres coses perquè se'n poden comprar 6, em penso, no? I d'altra banda, doncs, perquè a més és l'Estadi Olímpic, o sigui, és més gran i cap molta més gent. Aquesta vegada suposem que no es quedarà ningú sense veure Bruce Springsteen. Hi ha un altre dels festivals aquests dies que està arribant a les seves acaballes, és el Festival de Jazz de Barcelona.
Doncs hem de parlar de tot un clàssic. Avui serà el torn de la Locomotora Negra. Actuaran a l'Auditori. Això serà doncs, per seguir aquest 34a edició del Festival de Jazz de Barcelona amb tots els clàssics de la música negra.
Doncs la Locomotora Negra, que serà una de les últimes, no?, actuacions ja d'aquest Festival de Jazz,
sí,
de Barcelona,
serà...
que li queden pocs dies per concloure aquesta edició del 2002. I si parlaves de clàssics, això que sentirem ara també és tot un clàssic, eh? They decorated all the generals
who fought the war behind the lines. De fet, el que estem escoltant és la música d'Àsia, però no hauríem de parlar d'Àsia, sinó d'un dels membres que ha passat per aquesta mítica formació. És Cal Palmer, que també el coneixereu perquè ha passat per el mític trio Emerson, Lake and Palmer. Doncs aquest bateria avui ve a Barcelona a tocar la sala Luz de Gas a partir de les 10, també ho farà demà dissabte, doncs repassant una mica el repertori de la seva trajectòria musical.
La sala Luz de Gas, que cada dia més s'està especialitzant en dinosaures, no?, en grans dinosaures, com és el cas de Cal Palmer, que actua, com deia la Marta, avui el Luz de Gas a partir de les 10 de la nit. Més coses, més concerts.
Doncs concerts que fan referència o estan dins d'això que anomenem músiques del món. Avui Javier Mas i Jordi Rallo doncs estaran al costat d'un músic nord-africà que és Abdeljalil Kotsi per fer un concert al Centre Cultural Barrades de l'Hospitalet a partir de les 10. Hem de dir que Abdeljalil Kotsi, que és un dels músics que ha passat per formacions com Nas Marrakeix, la setmana que ve presentarà nou disc en roda de premsa, o sigui que també us en parlarem. Avui de moment doncs el podeu veure al costat de Javier Mas i Jordi Rallo al Centre Cultural Barrades de l'Hospitalet.
És una bogeria, la veritat, la quantitat de concerts i tots interessants que hi ha, i estem parlant només de divendres. Després ja parlarem de dissabte i de diumenge, perquè a més continua el cicle d'Euskal Herria Sona.
En aquest cas hem de parlar de Joseba Tapia, un dels músics especialistes en la triquititxa que ha passat per formacions com Irutruku i altres projectes.
Tapia Teletúria també, no?
Tapia i Teletúria, exactament. Doncs avui Joseba Tapia estarà actuant al Centre Artesà Tradicionarius dins de l'Euskal Herria Sona i serà a partir de les 10.
Allà sentireu triquititxa, acordions i una altra mena d'acordions. En aquest cas els sentireu en l'altre concert que us hem d'explicar, perquè aquí serien bandoneons.
Doncs avui una actuació d'aquelles recomanades pel qui us agrada el tango, el so de Buenos Aires, però barrejat també molt amb l'actualitat. És una actuació de Fernando Samalea, un bandoneonista que estarà al Jazz Room, l'antiga Cova del Drac, a partir de les 11, amb un disc que es va gravar en directe, és a dir, presentant una mica un disc que es va gravar en directe al Teatre Lope de Vega de Madrid, però amb algunes novetats que ja presentaran el que seria un proper disc d'aquest bandoneonista.
Ahora el grupo tiene un carácter un poco más, no digo electrónico tampoco, pero con ritmos un poco más fuertes y digamos, no es tan calmo. Tiene más que ver con los pulsos más veloces de la música y con también con un poquito direccionar lo que va a ser el próximo disco.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que tu que us dic.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La maroteca de la ràdio.
Doncs aquí teníem aquesta gravació des d'ICAT amb Albert Puig amb el seu Estació Central, gravació del dia 28 de novembre de l'any 2002. Ara anem a una emissora doncs, que nosaltres coneixem una mica, perquè el Rock and Classics és una de les freqüències en les quals s'emet un programa, una emissora, volíem dir, del Ripollès, que va fer una promoció de Nadal el 2024, en la qual hi sortiran algunes veus que segur reconeixereu.
Amics, amigues, senyores i senyors, què tal, com estem? Soc en Josep Lloret del Dit 45. Soc aquí per desitjar-vos unes molt bones festes i un molt bon any.
Hola, soc el Genís Martínez del Fent Dissabte i des del programa d'èxits i novetats us vull desitjar a totes i a tots un fantàstic Nadal i, per suposat, un nou any carregat d'energia positiva.
Hola, sóc Josep Maria Jurado, de Hot Dance 80, i vull dedicar unes bones festes a tota l'audiència.
Amigues i amics oients de Ripollès FM, sóc l'Esteve Llop, del programa musical Rock and Classics, i volia adreçar-vos una salutació molt especial amb motiu d'aquestes festes de Nadal.
Hola, família. Ben trobats i ben trobades. Soc en Rafael Corbí, del Club del Country, que també voleu escoltar a través d'aquesta magnífica emissora, que és en Ripollès FM. Només vull desitjar-vos unes bones festes i que tingueu un meravellós any nou.
Hola, sóc en Lluís Rigat i des del Compart de les Sardanes volem desitjar molt bones festes.
francament emotives a aquestes salutacions d'aquest grup de locutors estupends que fan possible Ripollès FM. De tot cor, que tingueu un bon Nadal de part d'aquest humil presentador de Jordi Casas House i Hit Parade de Jordi Casas, Lady Gaga.
Hey everybody, it's Gaga. Light me up, put me on top, let's fall, la 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 la.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Doncs aquesta va ser una promo de Nadal, aquesta felicitació pensada pels col·laboradors de Ripollès FM, dels quals un servidor, i muntada pel nostre company Jordi Casas. Bé, seguim amb més històries. Ara diré un nom, Jordi, a veure si et sona alguna cosa. Sílvia Tarragona.
Sí, no, una noia que fa poc no va començar, em sembla. No. Home, clar que sí, qui és la Sílvia Tarragona.
Bé, doncs vam escoltar l'anterior programa i en alguns anteriors també un programa en concret, a més el dia 3 de maig de 1997 tenim una nova dosi de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio amb Sílvia Tarragona.
La Nit dels Ignorants en directe i des de Catalunya Ràdio. Què més? Qui més? Antonio, bona nit.
Hola, bona noche.
Com anem?
Bé.
Des d'on truques?
D'Hospitalet.
Digue'm.
Hola, mira, es referente a lo de lo de Chernóbil.
Sí.
Nosotros aquí, bueno, en nuestro barrio hay dos asociaciones.
Sí.
Que una es Asociación Cultural del Barranco.
Sí.
Y otra es Solidaridad de Esplugas.
Sí.
Entonces, el año pasado, aquí en mi caso hubo un chico de esto de Chernóbil.
Un nen, sí.
Sí. Entonces, aquí se hacen cenas para recoger dinero para poderlos traer hasta aquí.
Ya, yeah, muy interesante.
Entonces, bueno, respecto al vídeo que han visto esta mañana, no sé si es el mismo.
Aquesta nit era a les 11 pel Canal 33, un reportatge.
No lo he visto, pero vaya, igual puede ser que sea el mismo que se hizo aquí.
Ya. Yeah.
Entonces, el año pasado se trajeron 21 niños, se trajeron de allí a aquí.
Sí.
Y este año otra vez van a traer a más niños.
Ah, muy bien.
Entonces, la chica, esto lo único que le puedo decir es eso, de que aquí hay dos asociaciones...
Sí.
...que lo hacen.
Escolta, ¿tú tens el teléfono de estas dos asociaciones?
Yo tengo el de uno, el de El Barranco, que somos nosotros, vaya lo...
Vinga, doncs, dona'ns el teléfono.
El 438...
438...
8044.
8044.
Sí, es un bar.
Molt bé.
Entonces, allá le darían el teléfono del presidente, que es Pedro...
Sí.
...para podérselo dar.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies per la vostra feina.
A usted.
Gràcies.
Adiós.
Bona nit, sort. David, bona nit.
Bona nit.
Com anem?
Bé, bé, bé.
Des d'on truques?
Des de Poble Nou.
Poble Nou. Molt bé.
Aviam, et volia... Bueno, més que una pregunta era l'opinió, no? Era per saber, aviam, el tema del panorama del rock català.
Sí.
Si això ha mort o encara viu.
Home.
Perquè no ho veig clar, això.
El que no veus clar, que hagi mort o que estigui viu?
Que estigui viu. Perquè jo estic ficat en un grup...
Escolta'm, David, tu dius rock català o rock en català?
Rock en català.
En català.
En català.
O sigui, que el rock català no existeix. És rock interpretat en català.
No, sí que existeix, però ha anat molt de baixa.
Yeah.
Llavors, aquest cap de setmana gravem una maqueta, la gravem en català, i una mica és la qüestió aquesta, aviam com anirà el tema.
Com us dieu?
Pertorbats, aprofito per fer propaganda.
Per?
Pertorbats.
Pertorbats.
S'escriu per Tour de Gira i Bats de Potència.
Ah, molt bé, molt, molt, molt,
molt original.
Sí, tant.
I una mica és, doncs, això, aviam si durant la setmana que ve, doncs la gent diu la seva, no?
Molt bé.
Aviam què creus, si això ha anat cap avall. Encara té sortida.
Home, però hi ha una cosa en aquesta vida que és perseverància, i si la tenim tots, segur que al final anirà cap endavant, no?
Esperem. Esperem, que nosaltres som els primers que volem que vagin endavant.
Vinga, David, doncs que tingueu molta sort i a veure què et diuen els oients.
Va, només un petit incís. Això de la frase aquesta que comentàveu abans...
Sí?
Quina era? És que ara se m'ha anat del cap.
Quina?
La frase aquesta de la cera.
Ah, la del pito pito colorito.
Sí, de la cera verdadera, pim pam fuera. Què és el que deies tu?
No, jo deia... Espera, que si no ho dic des del principi no em surt. Pito pito colorito, donde vas tu tan bonito, la cera verdadera, tu te vas i tu te quedes.
I jo, a més, encara he sentit la vaca lechera.
Sí, senyor.
Que també es deia.
La vaca lechera. Sí, senyor.
Cada cop l'anem fent més llarga.
Sí, senyor, sí, senyor. Sí, senyor.
O sigui, que jo també això ho havia sentit, però a més la vaca lechera.
Sí, senyor. Doncs escolta'm, aquesta nit pensa que tinc ganes que sigui dilluns perquè penso a tots els companys que així d'una manera simpàtica se'n van enriure de mi dient que m'inventava paraules. Doncs no, gravaré aquest programa, bé, els gravem tots, no? Però aquest, a més, el posaré allà al mig de la redacció amb uns altaveus que em deixarà el Carles d'aquests a molta potència perquè se n'adonin que no anava tan equivocat.
No, no.
D'acord?
Ja els hi pots ben dir.
Gràcies, David.
Molt bé.
Adéu-siau.
Fins ara.
Bona nit. La vaca lechera, sí senyor. També dèiem la vaca lechera. Albert, bona nit.
Bona nit.
Des d'on truques?
Des de Perpinyà.
Molt bé.
Mira, és per contestar en part la pregunta d'un senyor fa 3 o 4 trucades sobre si es deixaria fer una plec o una plec de sardanes a fora de Catalunya. Evidentment que sí, fa qüestió d'un mes. Els sardanistes del Casal Català de Madrid i molts sardanistes de Catalunya van anar-hi, van fer una plec de sardanes al Parc del Retiro. Però la intenció de la pregunta, i jo, si em permeteu, amplio la pregunta, el problema no és aquest. La pregunta que jo faig és: quina subvenció rep el Casal Català de Madrid de l'autonomia de Madrid i quines subvencions reben les cases regionals per organitzar fires el mes d'abril de la Generalitat de Catalunya? Algú que ho sàpiga i que digui la veritat, aquest oient i d'altres quedaran esgarrifats.
A veure, Pere. És a dir, que si tu dius que quedaran esgarrifats, vol dir que tu la resposta ja la tens.
No, no tinc la resposta.
Però te l'imagines.
Fa anys, no, no, abans dels Jocs Olímpics de Catalunya, els que organitzàvem el Comitè Olímpic Català perquè pogués participar als Jocs, m'ho hem donat, faltaven, i vam donar bastants milions, perquè vam acollir bastants milions, per fer viatges a les federacions catalanes per intentar entrar a les internacionals. Un any que faltaven 2 milions, aquell any simplement es vam enterar, perquè va sortir el diari, que la Casa d'Andalusia de Tarragona havia rebut aquell any 4 milions de pessetes de la Generalitat i a nosaltres no ens donaven ni 5 cèntims. Aleshores, si fa 8 o 10 anys la Casa d'Andalusia de Tarragona, segons el diari, almenys una vegada en un any va rebre 4 milions per organitzar les fires d'abril, suposo que reben bastant més, però no ho conec. Per tant, la pregunta, per mi, l'amplio i la deixo.
És a dir, la pregunta seria:
amb quines quantitats la Generalitat de Catalunya subvenciona les caixes regionals, concretament d'Andalusia?
Com, per exemple, no sé, aquesta fèria d'abril que ara s'està fent a Santa Coloma, et refereixes?
A cada principal ciutat catalana hi ha una casa d'Andalusia. Quan rep cada una? I com se subvenciona la fira d'abril per part d'ajuntaments i la Generalitat?
Sí.
Quina subvenció rep de l'autonomia de Madrid al Casal Català? Aquesta crec que és l'autèntica pregunta.
És a dir, que si la subvenció l'ha de donar a l'autonomia de Madrid, no té res a veure, ja no és competència de la Generalitat de Catalunya, sinó en aquest cas de la Casa de Madrid, com si diguéssim, no?
Dic el Casal Català de Madrid.
El Casal Català, sí, però tu deies...
El Casal Català de Madrid, què rep de l'autonomia de Madrid?
Sí, però
els casals andalusos de Catalunya, què reben de la Generalitat de Catalunya?
Sí, ho hem entès perfectament, però em venia a referir que la subvenció que en aquest cas dongués la Comunitat Autònoma de Madrid dependria exclusivament d'ella i no pas de la Generalitat de Catalunya.
Evidentment. És per veure la reciprocitat.
Ja, per veure si està compensat o no.
Exacte.
Molt bé, Pere.
Albert, per servir.
Ai, Albert, perdona. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bona nit, Perpinyà. Adéu-siau.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, gravació del dia 3 de maig del 1997. Amb aquesta varietat de trucades i de llenguatges, també ara estava avançant Jordi, clar, la Sílvia sempre, Catalunya Ràdio, parlant en català i un comunicant castellano parlant de barri, que no de ciutat X, sinó de barri, eh? No és el mateix dir jo truco de tal ciutat, de Barcelona, per exemple, o truco de Nou Barris, per exemple, que dir llamo del barrio tal, no? Això ja marca una diferència. Després, jo estic molt acostumat a parlar amb algú, jo en català, i que l'altre em contesti en castellà,
sí,
i que ningú canviï del seu idioma i no passi absolutament res, és una cosa molt nostrada, també.
I està bé, sí.
És que hauria
sí,
de ser sí, així, potser.
Jo d'aquesta trucada estava ja pensant una mica d'humor, no? I també pensava, dic, bueno, aquest també si ara preguntarà que venga gente aquí de Chernobyl peligroso con el tema de la reactividad, no? Perquè igual se me encenden sola la bombilla, no? Eso sabe. Que va, això és una mica de... Com es diu allò? De chascarrillo, no? Chascarrillo en castellà, que en català té que haver una paraula preciosa que ara mateix no sé, però m'agradaria saber-la. Però una mica de broma i d'humor.
Bé, doncs, programa que, si més no, podria ser molt seriós, l'any dels ignorants, podria ser molt avorrit, que en alguns moments ho podria ser, perquè hi havia algunes trucades que, clar, que eren molt llargues i que les havies d'anar escurçant, no?, des de dins de l'estudi, i això no és gens fàcil. També l'altre dia que estava escoltant, el dia que hi va haver l'apagada, el 28 d'abril del 2025, vaig estar escoltant una estona de la nit dels ignorants i jo sentia doncs, unes paraules del seu conductor, que ara no em ve el nom al cap, Jordi, a veure si tu em refresques, Xavier Solà, exacte. El Xavier Solà, que estava no contestant res, és a dir, o bé li estaven dient alguna cosa a nivell intern o deixava que el seu interlocutor s'expliqués. Llavors, hi havia un comunicant que no tenia massa làbia i que li costava expressar-se i veies que anava fent allò de doncs bueno i s'anava com donant temps per si...
Per veure si li donen peu, no?
Exacte, per si el conductor el tallava i entrava i fins i tot ja l'acomiadava perquè ja no tenia res més a dir, no? Però ho intentava allargar i li costava moltíssim. Per tant, bé, doncs són moments que potser són al contrari del que passava amb en Carles Cuní. Sí. Que sí que feia un silenci dramàtic, però era perquè el comunicant digués hola, em sents?
Hola, em sents? Sí, et sento.
Sí, endavant.
Endavant, sí, el nom, digues.
Va. I en canvi el Carles doncs, té un parlar molt dolç, no?
No, el Carles no, el Xavier.
El Xavier, perdó, té un parlar molt tranquil, no? Un posat tranquil, que deixa doncs, que tothom s'expliqui i que de tant en tant va posant cullerada, però deixa molt espai, no, diguem?
Sí. No, escolta, un programa fascinant, eh? Poguessin fer, que seria impossible, bueno, no, impossible no, però es podria fer un recull, que sigui del top. No, el top 10 no, el top 500 de les preguntes més curioses que s'han fet a la nit dels ignorants.
No sé si hi ha cap llibre. Sé no, que...
Estaria un recopilatori.
El Xavier Solà jo crec que sí que n'ha fet algun, però esclar, d'èpoques anteriors jo no recordo que hi hagi cap publicació. Això seria molt interessant.
Sí, i tant, perquè seria com una enciclopèdia, quasi. De preguntes i de respostes, clar. De preguntes i de respostes. Bé, no, doncs, escolta'm, que hi havia de tot. Hi havia de tot. No, al final és la societat, no? Però hi havia molts personatges. No m'ha fet gràcia, de la trucada aquesta de l'Hospitalet, l'associació que tenen, que es diu El Barranco. Curiós nom per una associació.
Sí, sembla.
No sí, sé. El Barranco. Escolta, ves, encara hi és tu. Escolta, que... No, i sembla que, escolta, una tasca molt preuada, no?, de poder en aquella època, doncs, portar gent aquí, no?, que fugin de les malaurades pèssimes condicions d'aquella zona, no?
Bé, doncs, estem acabant ja la Maroteca de la Ràdio d'avui i abans de marxar, Jordi, com sempre, recordem les nostres vies de contacte.
Doncs a l'email, lamarotecaradiosantcugat@gmail.com, repeteixo, lamarotecaradiosantcugat@gmail.com, i també un telèfon de WhatsApp, Esteve.
El 689-1074-83, 689-1074-83. Per marxar, un nou tall de Catalunya Ràdio, abans et vaig a posar a prova, Jordi, a veure si et sona alguna cosa el nom de Josep Maria Batllori.
Sí, que em sona, sí. Josep Maria Batllori, Esports.
Val, i què més? Va, el sobrenom del Batllori.
Josep Maria Batllori Esports, el sobrenom de...
És a dir, quina figura és la que feia dins de la transmissió d'en Puyal? Josep Maria Batllori, va, ja t'ho dic ben clar.
No, Josep Maria Batllori estava en el centre de dades.
Sí, senyor. Sí, clar, ell és el que es va inventar això del centre de dades, que ara doncs seria un ordinador dades, connectat a internet mirant estadístiques, no? Però clar, correcte, en aquella època estem parlant de principis mitjans dels 80, no existia internet, no existien els ordinadors, o sí, però no s'utilitzaven, hi havia la màquina d'escriure, hi havia paper, hi havia unes fitxes que va recopilar, no sé on, ens ho explicaran aquest tall en Batllori, on hi havia totes les dades tècniques de l'històric de partits de la Lliga Espanyola. I això doncs permetia al centre de dades, Batllori en cap, agafar aquestes fitxes, buscar-les en el moment adequat i dir la dada. I clar, això ara sembla com una cosa molt surrealista, no? Però es feia.
Sí, surrealista i molt complexa, no? És a dir, com ho trobo això tan ràpid ara? On està?
Ara és molt senzill, en un clic ho tens tot, però en aquella època no, i per tant doncs em sembla un tall molt interessant del Dies de Ràdio, programa de Catalunya Ràdio i podcast que dirigeix i presenta Santi Carreras. Amb aquest tall ens acomiadem. Gràcies per escoltar-nos.
Gràcies, que vagi bé.
Dies de Ràdio. Catalunya Ràdio.
Batllori al centre de dades. Batllori a l'Esport al Punt. Batllori a París, a Roland Garros. Batllori amb el Barça B. Batllori amb l'embol blaugrana. Batllori amb la premsa del cor i Urdangarín. Batllori a l'arribada de la torxa olímpica a Empúries. Vaja, que Batllori és l'ordre al Departament d'Esports. Batllori és el dinàmico del Departament d'Esports.
Dies de Ràdio. Centre de dades. Josep Maria Batllori Catalunya Ràdio.
Josep Maria Batllori és John Williams del Departament d'Esports. Batllori, Josep Maria Batllori és Catalunya Ràdio. Josep Maria, bona tarda.
Hola, Santi, bona tarda.
Molts anys allunyat dels micròfons per una maleïda i traïdora malaltia, i avui has acceptat fer una mirada, pràcticament ho farem, als inicis de Catalunya Ràdio i a una trajectòria professional en el record ben segur de molts oients.
Dies de Ràdio.
Catalunya Ràdio.
És un programa del Departament de Nous Formats de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio es presenta.
Tot i que som encara en ple període de proves, un còctel sorprenent.
És un guarro rodona del migdia.
Bon dia, Catalunya. Són les 8 en punt.
A Catalunya Ràdio, les festes...
Pintarà tot com parlava, que era el picarà.
Bona tarda, què tal? Com estàs?
Senyores i senyors, bona nit, són les 12.
La ciutat de Barcelona era fins fa
poc. Bona nit, és la porta del Club de la
Mitjana. El 231-41.
Ole, això és el lloro, el micro.
Quan comencem les dues hores de sirena...
Avui no s'espantin si es troben pel carrer.
Doncs això és una raó per la qual jo...
Que sovint quan fem anàlisis i tertúlies...
Molt bon dia, avui a l'ofici de Vila.
Desperta, Catalunya, som al matí de Catalunya Ràdio.
Perdó, senyors, estic fent un reportatge...
Bon dia, són les 7.
Moltes gràcies, senyors.
Bon dia.
La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio.
Bon dia, són les 7 del matí, som-hi. Som al matí de Catalunya Ràdio.
Josep Maria, alguna cosa a dir del que jo he dit?
Home, mira, deixa'm dir que d'entrada ja m'has excitat en la fanfàrria de Williams. Sí. Que diria que era dels Jocs de Los Angeles del 84, oi?
Sí, senyor.
Molt bé, molt bé.
Què més?
Què més? Doncs no sé, m'he de posar en situació, però és que són tants records a la vegada...
Sí, sí. Vaja, que tu ets i eres al centre de dades.
Sí, home, sí, home, al centre de dades. Això que has dit, el dinàmic, m'ha fet molta gràcia, que potser molta gent ara mateix no sap què significa exactament.
Doncs va, explica-ho abans de continuar.
I, bueno, no, només una cosa, perquè ningú s'enfadi. Has dit l'embol blaugrana. Sí que és cert que l'embol blaugrana va dominar molt, però vaig estar moltíssims dies i moltíssimes hores a Granollers, també. Que no s'enfadin els del Palau Olímpic de Granollers, perquè el Granollers també,
sí, senyor,
també el seguien.
Hauria d'haver dit amb l'embol.
Sí, correcte. Això del Dinàmico són uns llibres, com una mena d'enciclopèdia del futbol, uns llibres... Allò sí que és un llibre de butxaca, perquè era molt... Això sí que es pot dir en totes les lletres. Era alguna cosa molt, molt petita, que anava amb un sobret de plàstic, una funda, i aquí hi havia les estadístiques de tota la temporada anterior, tant de primera divisió com de segona, etc. I amb un full petitíssim et sortien unes claus amb les alineacions de totes les 38 jornades. Vaja, 38 jornades des que eren 38, abans també, evidentment. Sí. Això s'ha de dir que era una empresa de Saragossa, d'acord? El senyor es deia Tomàs Tocino, ho dic perquè...
Al cap dels anys, amic teu.
Vaja, tant com amic no, però sí conegut, sí. Jo què vaig fer? Clar, en aquella època, quan dic aquella època, però dels anys 84, 85, etc., no? Quan vam començar això del centre de dades i l'estudi, primer, evidentment, amb tu i el Canut, i després, quan va arribar el senyor Puyal, doncs se'm va acudir a mi agafar tots els meus dinàmicos que hi havia fins aleshores i fotocopiar...
Recordem que aquella època això dels ordinadors era molt llunyà.
Res. No és que no hi haguessin xarxes, és que no hi havia ordinadors. I aleshores, clar, em vaig fotocopiar moltíssimes pàgines de cada any del dinàmico aquest, i aleshores el Puyal un dia, o vaig vosaltres abans, evidentment, escolta'm, que aquell any el Barça no sé què, no sé quin partit, i jo buscava un partit de la temporada, 41-42, o 57-58, trobava ràpidament l'alineació, que eren unes lletres, saps?, inicials. Si hi havia dos jugadors que començaven per A, doncs un era l'A i l'altre era la AL, no? Se'ls deia... Ara m'ho invento, Aleixanco, no? Doncs jo m'apuntava a l'alineació i al cap d'una estona deia l'alineació d'aquell dia, tal dia, era aquesta, no? Clar, la gent no sabia d'on ho treia, això. Ara ja es pot explicar, no? Sí. I aleshores jo... era una cosa una mica així molt sorprenent que jo en pocs minuts pogués dir l'alineació d'aquell partit de la temporada 47-48 i qui va substituir aquí... i qui va fer els gols, i qui va ser l'àrbitre, i si aquell partit plovia, perquè allà posava unes claus, i número 63, mirava i deia, partido con lluvia, o sigui, una mena de... Estava molt ben currat, molt ben currat, i tu saps que jo sempre he sigut amant de les estadístiques i aquestes coses, i vaja, però jo quan...
Home, això per tu era un regal baixat del cel.
Sí. I quan jo baixava a l'estudi, portava allà un... com si m'anés de viatge, sí. Saps què vull dir? Una bossa allà que me la penjava al coll, perquè jo portava uns arxivadors amb totes les fotocòpies fetes, retallades i enganxades. Sí, hem començat pel Dinàmico, però, esclar, també hi hauria altres coses, evidentment.
Què?
Nosaltres, quan jo entrava, deia gol del Betis, o gol del Cádiz, o gol de l'Atlètic de Madrid, no?
M'estaves connectat per tot arreu.
Sí, a veure, s'ho pot dir clarament, avui que actualment, ja des de fa molts anys, és cert que els programes d'esports, passen d'esports i d'informatius, tu dius una novetat d'algun lloc perquè ho estàs veient per la tele, no? Doncs nosaltres dèiem els gols dels altres camps...
On no hi tenies ningú, no?
Això mateix, perquè, home, escoltàvem emissores d'àmbit estatal on anaven donant els gols, i aleshores vull dir... Jo demanava, ha habido gol, no sé d'on, clar, llavors jo el cantava. Esclar, era la manera de fer-ho. En aquella època això no ho dèiem, però vaja, avui en dia, actualment, si tu segueixes altres esdeveniments per la tele, per què no seguir-los també per una altra emissora en aquella època, no?
Si algú busca algun document antic de Catalunya Ràdio, document sonor, és molt probable que Josep Maria Batllori el tingui enregistrat en un d'aquelles casets.